migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Sí que és cert que ha plogut aquests darrers dies, però això no és suficient, ni de lluny encara, per treure'ns de sobre aquesta alerta per sequia que tenim. Ja hi ha restriccions a la indústria, a l'agricultura, doncs per evitar d'entrada les restriccions a la població, no? A l'aigua de boca. Però això continua baixant. De fet, estem tan apurats en aquest cas i estem tan a un pas d'aquesta alerta, d'aquestes restriccions, fins i tot d'aigua de boca, que fins i tot el govern està estudiant buidar el pantà de Sau per aprofitar millor l'aigua, per aprofitar aquesta qualitat de l'aigua. Què hi ha de... Per què es fa això? Aquesta és la primera pregunta. I després, què hi ha de bo i de dolent davant de tot això? És que estem davant d'un problema importantíssim. Parlem d'això amb el professor de la Universitat de Girona i investigador de l'ICRA, el senyor Sergi Sabater. Sergi, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Bé, la situació és d'alarma, d'alerta total per sequera. Sembla que això no revertirà en els pròxims dies, ni ja veurem en els pròxims mesos. I una de les mesures és buidar el pantà de Sau, fer un trasbassament d'aigua, no? Primer, què significa aquesta mesura? Jo no l'havia sentit mai.
Bé, això s'ha d'entendre de la següent manera. Els embassaments de Sau, Susqueda i Pastaral fan una única unitat de gestió, i això és l'aigua que bàsicament porta aigua de boca a tota la conurbació de Barcelona, Girona, junt amb les aigües del Llobregat.
D'acord.
És menor capacitat i, per tant, menor capacitat, diguem, de provisionament per tot, vaja, estem parlant de gairebé 6 milions de persones. Llavors, en aquesta idea de la unitat de gestió, doncs Aigües Ter Llobregat i l'Agència Catalana de l'Aigua han decidit, diguem, portar l'aigua de Sau, que encara queda, cap a Susqueda. Això és una mesura de gestió que és una mica xocant, en el sentit de que segurament es deixarà l'embassament molt sec, però no és una mesura que es pot comprendre per aprofitar l'aigua que encara queda a l'embassament de Sau. En una situació, com tu has dit molt bé, d'extrema necessitat i d'urgència, doncs els hectòmetres cúbics encara queden. Mentre tinguin una qualitat acceptable, es poden traspassar cap a Susqueda, quedar emmagatzemats allà i després fer-lo servir.
D'acord.
És una mica la idea.
És una qüestió d'aprofitar la qualitat de l'aigua. Per què baixa aquesta qualitat de l'aigua, llavors? És que no és la mateixa qualitat a l'aigua que queda a Sau que la que hi haurà a Susqueda, en aquest cas?
No, és una qüestió de volum, de la dinàmica de la massa d'aigua. S'ha d'entendre que ara mateix, per exemple, estem encara a l'hivern. Després, si no tenim sort i la primavera no plou, doncs evidentment aquesta aigua no incrementarà substancialment. El problema seria l'estiu. A l'estiu, les masses d'aigua experimenten un fenomen que es diu estratificació. És una cosa física, no té cap tipus de secret. I el que vol dir és que les masses d'aigua que queden per sota no interactuen amb l'atmosfera i, per tant, doncs, acaben tenint problemes importants de pèrdua d'oxigen, perquè hi ha molta matèria orgànica que es consumeix. No vull ser molt tècnic, però la situació és aquesta. No?
D'acord.
Llavors, el que va succeint és que aquesta aigua llavors té cada vegada una qualitat pitjor. Jo crec que la idea que hi ha al darrere és precisament abans que això succeeixi, de portar aquesta aigua com he dit, de Sau Susqueda, per aprofitar-la i, evidentment, llavors es troba amb una massa d'aigua molt gran, que és la massa de Susqueda, es barreja amb aquesta aigua i, per tant, podem assegurar que la qualitat serà bastant millor que la que deixéssim allà a Sau, perquè segurament es convertiria, a l'arribar a l'estiu, sobretot, com dic, a ser una aigua doncs, de molt difícil aprofitament.
Clar,
per tant, que s'ha de fer el més real possible, això. Sí.
Clar, Sergi, estem a un pas d'una alerta total d'emergència. De fet, ja hi ha restriccions, com explicava, la indústria, l'agricultura, però estem a un pas també de l'aigua de boca, no? Sí. Llavors, quan ha de ploure perquè això es reverteixi?
Home, la veritat és que el càlcul no l'he fet, però el que està clar...
Aproximadament.
Portem molts mesos en una situació, va plovent molt poquet. Mira, el nostre clima és un clima sec a l'hivern i a l'estiu. A l'hivern plou poquet, naturalment, i a la tardor i a la primavera ha de ploure.
Sí.
Llavors, a la tardor nostra ha plogut molt poquet. Llavors, si a la primavera no tenim una primavera amb moltes pluges, una primavera que seria una primavera humida, no recuperaríem aquestes reserves i, per tant, doncs, evidentment, tindríem una situació de cara a l'estiu molt complicada. I el problema seria no només aquest estiu, sinó tornem, cada vegada podria ser pitjor de cara a l'any vinent, en què si tornéssim a tenir una situació de tardors amb poca pluja, etc, etc, perquè l'estiu no plourà, o si plou, ja sabem com plou d'aquella manera tan,
sí, sí,
tan tormentosa, però res més. Llavors, doncs, aquesta és una mica la situació. Durant molts mesos no ha plogut suficient, les reserves s'han anat esgotant, i per tant ara, si no plou amb molta intensitat, especialment a la primavera, doncs tindrem una situació molt crítica.
D'acord. Clar, pensava en tot això i en aquesta situació. Hi ha hagut una situació semblant a la que estem vivint o a punt de viure?
I tant, i tant. Sí? Nos hem tingut, el que passa que no ens en recordem
d'aquestes coses. No, jo per això jo dic saps, penso que això va ser quan era petit o no, però no tinc memòria, per això t'ho pregunto.
Jo crec que va ser el 2008, aquella famosa imatge dels vaixells atensant-se al port de Barcelona.
Ah, doncs no era tan petit, llavors és que no vaig...
Exacte,
no me'n recordo.
Aquesta imatge que va donar la volta al món d'uns vaixells de cisterna portant aigua,
sí.
Si us en recordem,
sí,
d'això.
Sí.
Abans que això, just abans dels Jocs Olímpics, també l'embassament de Sau, gairebé també va quedar eixut. Vam tenir una sort que llavors va ploure abans dels Jocs Olímpics, això estic parlant del 92, És a dir, tenim situacions d'aquestes cíclicament. I el problema és que és molt probable que aquestes situacions es facin cada cop més freqüents.
Per culpa del canvi climàtic. Estem davant d'un canvi climàtic. Això et refereixes, no? Que aquest cicle possiblement...
Em refereixo al canvi climàtic i em refereixo a que cada vegada som més gent.
Clar.
A veure, nosaltres som 7 milions de persones a Catalunya.
Clar, clar.
Consumim aigua. Tot i que el nostre consum per càpita és molt moderat. Jo crec que amb això els catalans som exemplars. Però, vulguis que no, amb els recursos que tenim, que som minvats, doncs, evidentment, amb la gent que som, i amb els recursos que cada vegada poden ser una mica menors, d'aquesta altra visió, doncs, evidentment, aquest escenari es pot anar repetint. És a dir, no ha de ser una cosa tan excepcional, desgraciadament.
Ja.
Ho anirem veient.
Després, entrem ja a la darrera fase de la xerrada, i és mirar de cara al futur. Coneixent tot això, i coneixent aquest cicle, coneixent que amb el canvi climàtic i la situació, i que cada cop som més gent, això pot anar pitjor, o que sigui més sovint aquestes qüestions, què es pot fer? Quines solucions es poden tenir? No sé, desaladores, potser? No sé, s'ho passava pel cap, això.
Sí, les desalinizadores, per exemple, home, jo crec que la desalinizadora del Prat de Llobregat està treballant, ja diria, a plena intensitat, perquè, si no, la conurbació de Barcelona seria la primera que ho sentiria, això. Això és el que va passar el 2008 amb els famosos vaixells, i això és el que va estimular, o va fer possible, doncs, que es construís la desalinizadora del Prat. Jo crec que aquesta és una opció, però no és una opció excel·lent, perquè nosaltres som un país deficitari en energia. Les desalinizadores...
Clar.
Són cares a nivell energètic. Llavors, quines altres solucions tenim? Home, l'estalvi. L'estalvi és una, evidentment, una mesura essencial. La reutilització de l'aigua. És a dir, tenim una aigua, generem aigua residual. Molts països que tenen dificultats de recurs són, per exemple, Israel, ho és. Són capdavanters en la reutilització. No es quedarà d'altre que reutilitzar l'aigua. Ja ho fem, però hauran de fer-ho més.
D'acord.
I, evidentment, hauran de repensar també una mica, jo diria, el model de país que volem. És a dir, algunes coses que fins ara fèiem, doncs igual no les podem fer. Perquè,
com per exemple, que no es podria... Que...
Com per exemple, home, nosaltres ens basem molt en el turisme.
D'acord.
Molt en, diguem, en una agricultura que encara s'ha de modernitzar una mica més. Jo crec que l'agricultura ha fet un esforç, però encara no suficient. Per tant, doncs, tot això, tenim molts boscos que segurament no hauríem de tenir. Bueno, hi ha uns canvis en el país importants. L'agricultura s'ha abandonat, els boscos han tornat o han ocupat molt espai, els boscos consumeixen aigua. Bueno, doncs, al final, tot plegat és el que explica, doncs, junt amb aquesta situació del canvi climàtic que explicàvem, doncs, al final explica, doncs, que tenim una situació complicada que haurem de fer. Haurem de posar-nos, asseure'ns i posar-nos d'acord en què volem fer, no?
és una situació preocupant la que tenim en el present i interessant a veure com s'evoluciona de cara al futur, sobretot amb tot això que estàs dient, perquè una darrera pregunta, la curiositat conforme a la reaprofitament d'aigua, que és el que penso que ara tenim més així a l'abast, quin percentatge s'està reutilitzant ara?
Ui, no, la veritat és que
no sé.
No te la sé respondre. Jo diria que encara és un percentatge petit.
Petit.
Que ja tenim camí per recórrer.
D'acord.
I també, a veure, que no és tan fàcil reaprofitar, perquè, és clar, reaprofitar requereix doncs unes garanties de qualitat, de salubritat. Tot això, diguem, no és pim-pam, ens hi posem i ja està. No, és un camí que realment hem de començar a construir.
I clar,
jo crec que algunes experiències estan fent, però encara falta camí per recórrer.
I clar, i parlaves de la natura, clar, caldrà un mínim. No podem assecar tot el país a l'hora d'agafar aigua, no? Suposo que caldrà un mínim per la natura.
Home, evidentment.
El que es diu cap dels ecològics, no? Crec que és el nom.
Sí, jo em dedico a l'ecologia fluvial, és a dir, a mi m'agrada... Jo tracto d'explicar als meus estudiants i a les coses que faig com funcionen els rius, no? Un riu sense aigua, doncs, evidentment, és un riu condemnat a la mort. A veure, hi ha rius, els nostres sistemes mediterranis són rius que a vegades són intermitents. De manera natural, a l'estiu s'assequen, no passa res. Això ja hi estan habituats. Però, és clar, que un riu estigui condemnat a no portar aigua perquè realment no hi ha més aigua al país, doncs això ens deixa en una situació que segurament a cap de nosaltres ens agradaria, perquè a tots ens agrada dir, home, aquí m'hi he banyat, aquí hi he pescat, aquí he anat a passejar, ara això està sec. Això tampoc és el model de país que volem. Per tant, doncs, evidentment que els rius, els aiguamolls, els llacs, han d'entrar en aquesta equació de quanta aigua tenim i on la posem.
Doncs, senyor Sergi Sabater, professor de la Universitat de Girona, investigador de l'ICRA, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres. Molt amable i tant de bo, les pitjors previsions no arribin.
Molt bé, moltíssimes gràcies a vosaltres.